El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Els fets de Sallent amb el suïcidi d'un jove de 12 anys que es va llançar pel balcó amb la seva germana bessona que està en estat crític a l'hospital han reobert el debat sobre l'assetjament escolar. De fet, l'alcalde del municipi ha explicat que no hi havia indicadors clars per preveure la situació d'assetjament que estaria patint especialment el jove que havia començat el procés de trànsit. El Departament d'Educació primer va negar l'assetjament, però ara no descarta cap escenari. En volem parlar avui amb en Joan Martinet, president de l'Associació Catalana per la Prevenció a l'Assetjament Escolar. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia.
Els fets de Sallent el que fan és posar de manifest i tornar a posar damunt la taula aquest assetjament escolar que és persistent a Catalunya?
Sí, evidentment. Això que surt ara doncs és el caldo de cultiu que portem treballant durant molts anys i bueno, veiem quan una criatura arriba al límit com malauradament pren una decisió com aquesta.
Clar, a l'associació us segueixen arribant molts casos d'assetjament i de quina manera són aquests casos? Hi ha alguna casuística, algun perfil, alguna manera doncs, estereotipada, per dir-ho alguna manera, o alguna mena de perfil doncs, d'aquest tipus de casos que arriben?
No. O sigui, els casos de bullying no hi ha tipificats, ni hi ha unes edats, ni hi ha un sexe, una raça, no. Vull dir, continuen arribant. Pensa que nosaltres, la nostra associació es diu Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Això vol dir que nosaltres hauríem de treballar perquè l'assetjament no es produís. Per tant, quan nosaltres ens truquen ja anem tard. Això és com els bombers, és a dir, els bombers treballen per extingir el foc. Nosaltres treballem perquè el foc no es faci, és a dir, per prevenir i inculcar o sensibilitzar a la societat que quan s'iniciï un procés de bullying, saber com detectar-ho, com denunciar-ho, que això no propagui, que això no avanci i posar límits ràpidament. Pensa que nosaltres, quan actuem, ja anem tard. Aleshores, que hi ha hagut un increment de casos de bullying darrerament? Sí, evidentment. Evidentment, des de la pandèmia que va aquí, hi ha hagut un increment.
En quina magnitud?
No m'atreveria a posar-te un percentatge, però, bueno, si hem de posar-lo així, sense xifres testades i oficials, però jo crec que a la vora d'un 10-15% d'increment n'hi ha hagut. I n'hi haurà. Perquè el problema és que quan no hi ha un límit i quan no hi ha una conseqüència dels actes que fem, doncs aleshores això és exponencial. És a dir, ara són 5, després seran 10 i després seran 20. Llavors, això no arriba a sostre, és a dir, fins que els que manen, els que canvien les lleis i els que tenen el poder per poder canviar-la no facin que realment entenguem que el bullying pot acabar amb la vida d'una criatura, llavors no avançarem. Això s'ha de tildar com a atemptat contra la salut de la infància. S'ha de tenir s'ha de fer una represàlia a la gent que ho faci, doncs gairebé igual que si fos una violència masclista, o sigui, amb una ordre d'allunyament, amb tota una sèrie de coses, de mecanismes que han de protegir a la víctima. Ara mateix, si voleu fer una investigació de fons, de camp, i mireu a veure dels agressors que hi ha hagut en els darrers 5 anys, qui ha tingut alguna conseqüència, què ha passat.
Clar, quin tipus de conseqüències haurien de ser? Perquè potser hi ha algun oient que pensa clarament en conseqüències penals, però potser hi ha altres tipus de conseqüències que poden fer fins i tot més, no?, en criatures com aquestes a l'hora de combatre aquest tipus de realitat, no?
Clar, evidentment, bueno, això és com tot. O sigui, les conseqüències aniran en magnitud o en funció dels fets. És a dir, si una persona ha increpat i ha insultat durant, no sé, 3 mesos a una persona, a un altre company de classe, doncs la sanció ha d'anar en funció dels fets. Jo crec que evidentment són els jutges, són les institucions les que han de posar aquestes penes. Les penes jo crec que han de ser sancionadores perquè han de donar la imatge de que realment això no s'ha de fer, per tant, els altres han de prendre mesura del que està passant, i després reeducatives, perquè al cap i a la fi expulsar una criatura, un nen, que al final el que té és un altre problema, o sigui, l'agressor no deixa de tenir un problema, té un problema d'habilitats socials, no sap relacionar-se, potser no fa els amics de la forma que s'haurien de fer i tal, llavors enviar-lo 2 dies a casa no és una forma de reeducar.
Clar, per això et deia, no?, el tema de les conseqüències penals, no?, que al final... segurament, no?, buscant aquesta reeducació, no només segurament de l'agressor, de l'assetjador, sinó també del grup classe que li acaba donant suport, no?, que suposo que al final també es converteixen en mini-assetjadors cadascun d'ells sense que siguin els autors dels fets, no?
Sí, evidentment. Evidentment, o sigui, els observadors tenen una part penal que crec que també s'hauria de, si no, fer visible, perquè els observadors tinguin aquesta responsabilitat de poder denunciar o de poder demanar ajuda en cas de que vegin un cas d'assetjament, perquè si no al final és una omissió de socors, és a dir, estàs veient algú que està patint i tu no estàs fent res per ajudar-lo. Llavors sí que hauria d'haver-hi una responsabilitat o hauria de recaure una part, encara que sigui petita, d'aquells que diem que són agressors passius, és a dir, que ho veuen, potser no participen, però estan burlant-se, estan rient o estan gravant amb el mòbil, o fins i tot estan allà i no fan res, però estan.
Clar, no? Al final, el fet de donar aquest suport a l'agressor i no a l'agredit, no? Al final ja és una actitud, no? Al final.
Sí, clar. O sigui, tu assentir amb el cap, encara que no diguis res, o simplement mirar i no rebutjar, això ja és un assentiment per si mateix. O sigui, ja estàs s'entén que estàs donant suport.
Parlàvem al principi de la prevenció, no?, i de com actuar amb els casos perquè no es magnifiquin o no es facin més grans i tampoc es facin més grans les seves conseqüències, no? Aquí, qui ha de fer aquesta feina? És una feina de l'escola? És una feina de la família? Com s'ha de fer aquesta feina per detectar aquestes situacions?
Sí, perdona, la feina és de tot plegat, de tota la comunitat, de tota la societat, és a dir, una criatura quan va, quan el portem a la llar d'infants, normalment ja té una petita educació, és a dir, doncs sap, encara que siguin 2, 3, 4 anys, doncs sap comportar-se, sap que no s'han de fer certes coses, sap doncs, que no, per demanar les coses no s'ha d'anar i mossegar, per tant, la família té una part que és d'educació, que és com molt fonamental, d'inculcar doncs, uns valors com el respecte, com la honestitat, hi ha moltes coses que s'haurien d'inculcar des del nucli familiar, i després l'escola, evidentment, ha de tenir una formació, aquells professionals que han de garantir que no succeeixi o que no passi el bullying a les seves aules. És a dir, un professor, per poder dir-li amb els alumnes, si veieu això, s'ha d'actuar d'aquesta manera, han de saber com actuar. El problema és que estem demanant que els professors actuïn quan no tenen ni la formació ni han estudiat per això. O sigui, és que realment no és la seva feina. Aquí hi ha 2 formes. Una, o li donem formació als professors, a l'equip docent, o bé, quan hi hagi un cas i s'obri un protocol, han de venir agents externs al propi centre educatiu.
Clar, perquè aquí el protocol actualment no el tenen totes les escoles. Hi ha un protocol per tractar una realitat com aquesta, que cada vegada és més estesa, que potser, que segons les dades, de fet, que ens estan posant damunt la taula des de l'associació, es parla que un de cada 4 alumnes pateix bullying. No hi ha un protocol estable a totes les escoles de Catalunya?
Sí, sí. De fet, si tu entres a la web de GenCat, hi ha un protocol en el que et pots descarregar, però bueno, que les escoles ho tenen, i ho tenen... vull dir, saben que s'ha d'obrir, que s'ha de treballar i que s'ha de fer servir. Una altra cosa és que aquest protocol funcioni o no funcioni, és a dir, tu pots posar unes mesures de prevenció, però si tot i així l'increment o els casos no es redueixen, és que aquesta mesura no funciona. Has de buscar un altre mitjà. O sigui, tu pots posar un límit a l'autopista de 120, un cartell, però si en el recull de les dades d'un mes veus que tothom va a 150, doncs hauries d'agafar i prendre una altra mesura. En aquest cas, no digui que sigui la correcta, però poses els radars. Llavors la gent, com que hi ha una mesura sancionadora, aleshores fan cas de la regla inicial. Aleshores aquí el que passa és que hi ha un protocol, s'inicia el protocol, està molt bé, s'identifica a la víctima i s'identifica a l'agressor. Fantàstic. Però i què fem després?
Clar, perquè entenc que a partir d'aquí hi ha d'haver diferents formes d'actuar, no? T'ho dic perquè, clar, al final si l'important és la detecció prèvia, és a dir, l'important és veure que hi ha un caldo de cultiu, per dir-ho d'alguna manera, no? Que aquesta situació pot derivar en un assetjament. Si actues en aquest punt, entenc que tot plegat no es cronifica i es complica.
No, a veure, la prevenció passa per que tothom, quan vegi el problema, l'identifiqui com a tal. Llavors, què passarà? Que els salvadors, les víctimes, se n'adonaran que allò que li està succeint és assetjament. Per tant, hauran de posar en marxa uns mecanismes de protecció a la víctima. O sigui, tant la víctima haurà de demanar ajuda, haurà de denunciar-ho, haurà de comunicar-ho amb els adults, etc. I els observadors demanaran ajuda perquè obriran, doncs jo què sé, el protocol que s'hagi establert, des d'enviar un correu electrònic al seu professor, a dir-li, no sé, a una altra persona, etc. Llavors això el que fem és intentar de frenar, d'erradicar, que això vagi propagant i vagi avançant d'una forma, a més, superràpida.
Clar, i amb conseqüències, no?, que per desgràcia els fets de Sallent no són els únics que acaben d'aquesta manera, no? Al final, cada vegada veiem més criatures que ja no poden més, no?, i que segurament arriben a aquest punt perquè no troben el suport tampoc a cap dels estaments, no? És a dir, hi ha un error màxim, no?, de tots els... No sé si un error o falla tots els protocols i tots els mecanismes, no?
Sí, sí, sí. Pensa que el cas de Sallent ha sigut un cas mediàtic. Ha sigut un cas mediàtic. Però jo mira... Nosaltres a l'associació rebem correus cada dia i aquesta setmana, aquesta precisa setmana, m'escrivia una mare dient-me que el seu fill li deia que no tenia ganes de continuar. El seu fill no tenia ganes de continuar lluitant ni continuar vivint. I curiosament, doncs anava a prop d'un col·le de Sallent, però és igual, és que hi ha milers i centenars de col·les i centenars de criatures que potser l'única solució que troben o que veuen és aquesta, no? No tenen ganes de lluitar, també perquè tenim una cultura de l'esforç molt baixeta o que no els hi hem inculcat d'una forma eficient, no? O sigui, les criatures avui dia no tenen una cultura de l'esforç, no tenen ganes de continuar lluitant quan hi ha un problema. Davant d'un obstacle donen la volta i es tornen, en comptes de buscar la solució a aquest problema. Aleshores, el cas de Sallent és un cas mediàtic i és un cas visible, però n'hi ha molts. I penso una cosa, el suïcidi surt a la llum, surt en els mitjans, quan es consuma. Però hauríem de mirar quantes tentatives, quantes ideacions, sobretot quantes ideacions suïcides hi ha avui dia.
No, clar, les xifres...
Això ens hauria de fer saltar les alarmes.
Clar, les xifres, quan les parles amb professionals de la salut mental infantojuvenil, et poses les mans al cap, no?, de veure com ho estan passant. Clar, potser aquí també la pandèmia també ho ha agreujat tot més. I en aquest sentit, quin valor li donaríeu al fet del telèfon mòbil com a perpetuador d'aquest bullying fora de l'escola?
Bueno, el telèfon mòbil no el podem criminalitzar com una eina de fer bullying. O sigui, el telèfon mòbil és una bona eina, igual que poden ser moltes altres. El problema és el que el fa ús d'aquest telèfon mòbil. Sí, tornem al mateix. Jo amb una criatura no el puc sancionar o castigar sense el mòbil perquè ha fet un mal ús d'aquesta tecnologia o d'aquesta xarxa social i ha assetjat la seva companya. El que hem de fer és educar en noves tecnologies i amb les pantalles i amb l'ús de les xarxes socials als adolescents, o sigui, al grup sencer. No aquesta persona ha comès un delicte, aleshores li prenem el mòbil i el deixem una setmana sense mòbil. Hi ha altres opcions, no? Se n'anirà a l'ordinador, se n'anirà a la tablet, li agafarà el mòbil a la seva amiga. És a dir, el que hem de fer és sensibilitzar, però sensibilitzar està molt bé. Vivim en una societat que tot és, doncs, molt sensible, Però també està bé la sanció. Està bé la sanció, està bé la reeducació, està bé que vegis que, perquè no ens enganyem, hi ha persones que sí que són susceptibles a reeducar i els hi dius, escolta, mira, això que estàs fent està malament i provoca això, i tenen aquesta capacitat d'empatia, d'entendre-ho, i potser els hi canvia la forma de ser, hi ha altres que no canviaran, que no canviaran. I aquells que m'estiguin escoltant que diguin, no, però és que tothom té una oportunitat, sí, clar que sí. Però jo, si voleu, us envio, us deixo veure els centenars de correus que hi ha de famílies destrossades, de famílies que m'estan escoltant ara que saben del que estem parlant, de que diuen és que el col·le ho nega, els pares de l'agressor ho neguen, és que ja no sé què fer, és que ja no trobo al final, que estic enfonsat a baix de tot i em parles de sensibilització? No. Aquí s'ha de parlar d'una sanció que s'ha d'imposar i que ha de ser exemplar pels altres. Ha de ser exemplar, ha de ser, ostres, no, mira, veus, és que si fas això, et passarà això.
Acabo, perquè sé que l'hem de deixar lliure de seguida, però només li vull fer una última pregunta, perquè ho he dit ara, l'escola ho nega. Passa molt que l'escola negui el bullying?
El nostre cavall de batalla és l'escola, ho dic així de clar. Ho dic així de clar. El nostre cavall de batalla és l'escola. Mira, de la mateixa manera que una escola fa uns anys negava que hi havia polls, i a totes les escoles hi han hagut polls, a totes. Semblava que era un problema de prestigi. No, a la nostra escola no, aquí no tenim polls. Mentida. A totes les escoles hi ha polls. I a totes les escoles hi ha bullying. A totes les escoles hi ha bullying. I el que no ho entengui té un problema greu, té un problema greu de com afrontar un, bueno, un problema, una adversitat. És a dir, si, en el moment que tu acceptes que a la teva escola hi ha bullying i que a la teva aula, mira, només et diré una cosa, ahir vaig estar a una escola de Montgat fent una formació. I vaig preguntar a l'aula, primer de l'ESO, si us plau, aixequeu-me la mà, aquells, primer els hi faig la definició, bullying, assetjament escolar, és qualsevol tipus de maltractament verbal, físic o psicològic exercit per una o diverses persones amb una reiteració en el temps i amb una diferenciació de poder. Un cop ho han entès, els hi pregunto, qui de vosaltres ha patit bullying? Em van aixecar a una classe de 27 persones, em van aixecar la mà 3 persones, 3. I vaig dir, faré la mateixa pregunta, però repartiré uns papers. I de forma anònima, si us plau, em poseu o un sí o un no, si heu patit bullying o no. Em van posar 17 sís. 17. O sigui, el gran problema és aquesta invisibilitat que té el bullying. ¿Vale? I la invisibilitat la fa. Els propis alumnes els hi fa vergonya, els hi fa pudor, els hi fa por, i el propi centre educatiu que oculta, que diu, bueno, no utilitzem aquesta paraula que és molt forta, clar que és molt forta, acaba de morir una noia i acaba d'haver-hi una altra tentativa i acaba de... O sigui, clar que és fort el bullying. El bullying pot generar posttrauma fins a 30 anys després. És que estem parlant de coses molt fortes, és que estem parlant d'un problema greu i l'escola continua veient com si fos, doncs, bueno, un refredat, com si fos, bueno, són... estan fent les seves relacions personals, estan... No és un conflicte. No és un conflicte. S'ha de puntualitzar i s'ha de realment diferenciar què és el bullying i què no és el bullying. Què és un conflicte entre iguals i què és el bullying. Les escoles continuen negant que hi hagi bullying. Les escoles continuen negant de que hi hagin persones a dintre de l'aula que no tinguin les habilitats socials i facin la vida impossible als seus companys. Necessitem de forma imminent, de forma urgent, necessitem posar remei a això. O bé formem els nostres professors i professores, o bé tenim una unitat externa al centre que vagi a donar suport quan s'obri un protocol, un cas de bullying.
Doncs, Joan Martínez, president de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio. Que vagi molt bé.
A vosaltres. Bon dia. Gràcies.